Benvinguts a l'Internauta.
Bona vesprada a tots, xiquets i xiquetes. Són l'Internauta, l'últim de l'any 2010. Això s'acaba, però comença el 2011. I així seguim i seguirem cada dimarts fent el programa des de VilaWeb. Cada dimarts al vespre el podeu baixar a VilaWeb i als vostres podcasts variats. Parlant d'internet, però sobretot del que fa la gent amb internet i amb la tecnologia. Avui el Martí Crespo fa festa, que també li toca algun dia. L'Anna Boluda, amb nosaltres, de contertuliana habitual. Com estàs?
Molt bé, bona vesprada.
Te feia per Lanzarote, ja, jo.
Sempre estàs
a Lanzarote, veus? Ja m'estranyava que no estigués a Lanzarote. I avui un molt bon amic, un pioner en mil coses també, una persona que està en l'origen d'aventures fantàstiques en aquest país i que es torna a reinventar com els bons pioners i torna a estar en l'origen d'aventures fantàstiques. Toni Matas, de Barcelona Multimèdia. Com estàs, Toni?
Molt bé, hola a tots.
Fas cara de Nadal, tu, d'haver menjat bé el gall i el galeig i tot el que fa falta.
Sí, sí, això de vacances, estar de vacances en prova, perquè les meves vacances comporten les meves ocupacions familiars, que són molt més exigents que les meves ocupacions laborals.
Vols dir que preferixes treballar?
Això no ho afirmarem públicament.
El Toni, que ara està involucrat en noves aventures molt interessants, farem l'Internauta d'aquesta setmana.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Hi ha formalismes que s'han de complir, i a pesar que el Toni Matas és molt conegut, però el complirem. Toni Matas, barcelonamultimedia.cat. La dècada dels 90 va ser un dels fundadors d'una de les empreses que fabricava més CD-ROMs, DVD, no sé si CD-ROMs en vau fabricar, sí, CD-ROMs, sí,
moltíssims, clar, moltíssims, centenars de milers, DVDs.
Exactament. Molts de vosaltres el coneixereu pels sotijocs, els famosos sotijocs. Molts dels que escolteu ara no feu cara d'allò de dir, ah, jo jugava, pues sí, era allò que jugava, jo feia este home que tenim al costat, amb uns programes molt estranys que eren els Macromedia no sé què i no sé quantes coses. Va omplir el país de CDs i de DVDs i de sèries d'animació, etc, etc, i ara, òbviament, ha caigut en les xarxes del maligne iPhone.
Sí, ell diu òbviament, però potser l'adverbi seria finalment.
Finalment, bé. Ha caigut en les xarxes de l'iPhone i ja està fent coses a l'iPhone. Childrentales.org seria una web en la qual podeu veure algunes de les coses que fa, i Children Bible, la Bíblia dels xiquets, seria una altra. Toni, per on comencem? Perquè clar, en tu sempre és una enorme quantitat de coses les que podem parlar, però potser la primera seria quina diferència n'hi ha entre fer DVDs. Jo recordo molt que quan feies els DVDs i tot allò m'explicaves, fa molts anys, i havies vingut a l'Internaut a explicar-ho, que quasi era més complicat produir les caixes, enviar-les a les llibreries, distribuir-les, que te les tornaren, fer els números de quantes t'havien tornat, i tot allò te representava un mal de cap quasi més enorme que programar amb els Macromedia aquells, no sé què, els programes aquells que fèieu servir.
Sí, com amb totes les coses, fer un producte és fàcil i és engrescador. Vendre'l és difícil.
D'acord. Però diguem, ara el pas a l'iPhone, que representa en aquest sentit? Això és el canvi, està ahí, en la distribució? On hi ha més canvis és diferent, de producció?
Sí, sí, no.
De fet, concepció?
La producció tampoc és tan diferent, perquè darrere d'això hi ha programes informàtics que són d'una manera o són d'una altra, són més amables i es deixen més o són més pesadets, i aquests són dels pesadets.
Pesadets,
eh? Sí, perquè hem fet una regressió en les eines informàtiques molt important. Penseu que l'any 94, quan comença Barcelona Multimèdia, estem en un moment en què als Estats Units es pensa que especialment els mestres han de poder desenvolupar els seus propis materials per les escoles, pels llibres de text digitals d'aquell moment, ja han passat 16 o 17 anys d'això, i per tant es comencen a fer llenguatges i eines que porten el nom de Author,
l'Author,
és veritat. Sí, sí. La que fèiem servir nosaltres es deia Authorware. Però n'hi havia moltes d'altres que portaven Author i es parlava de l'Authoring, que després es va adoptar quan es feien els DVDs, es parla també d'Authoring, en el sentit que l'autor és aquell qui fa el desenvolupament informàtic. I per tant, eren eines que eren molt senzilles de fer anar, molt agraïdes, i a la vegada eren molt potents. Es creia en aquell moment que ens allunyàvem tècnicament dels llenguatges de baix nivell. Què són els llenguatges de baix nivell? Són els llenguatges com el llenguatge C o l'ensemblador.
Tu ja veus, Anna, que ell es va fent l'entrevista,
Sí, va fent.
Que estan molt pensats per programadors. Programar amb llenguatge C requereix un programador experimentat, no és gens senzill. Per tant, aquelles eines dels anys 93 i 94 s'allunyaven d'això i feien eines molt més senzilles. En aquest moment, Apple, les eines que té per fer desenvolupament de programes per l'iPhone, per l'iPod i per l'iPad, tornen a aquell llenguatge C que hi havia abans i, per tant, aquesta figura de l'autor que es feia les seves programacions ara no es dona.
Però això serà cosa de temps, no creus?
Probablement sí.
Perquè Apple tenia el HyperCard, que era una meravella.
Una meravella, sí.
Que era allò, vaja, hasta allò sabia programar amb allò. Sí. I de fet no programaves, li deies, fes això,
i ho feia bé, sempre igual i de forma estable. Sí, sí, de fet, han anat sortint eines que el que volen és facilitar la feina als desenvolupadors, però Apple ha anat eliminant aquestes eines, és a dir, a Apple no li interessa que hi hagi eines que serveixin per desenvolupar pels seus aparells. La més famosa d'aquestes eines és el Flash, que molt segur que el coneixeu. L'antic Macromedia Flash i ara Adobe Flash és una eina de programació que s'ha fet servir molt per fer webs d'internet. Inicialment era una eina que facilitava una animació lleugera i vectorial, després s'ha fet servir molt per programar. I Adobe
vídeo, va arribar a ser l'estàndard de vídeo i ara pràcticament l'eliminaran.
Sí, l'HTML5, doncs probablement el desplaçarà. El cas és que Adobe va prometre que es podrien fer aplicacions per iPhone i per iPad en Flash i que, per tant, tots aquells que hem desenvolupat programes, aplicacions, multimèdies en Flash en els últims anys, podríem automàticament convertir aquelles feines que hem fet a Flash. Això va ser una revolució i una gran bomba, i el dia abans que Adobe anunciés ja la sortida de la seva versió del Flash definitiu, Apple va anunciar que no permetria que aquestes aplicacions convertides de Flash a iPhone o a iPad poguessin
Apple
funcionar.
Apple comença a fer-se antipàtic. Tots els que es fan grossos comencen a fer-se antipàtics. I mira que jo he estat anys defensant els d'Apple, però comencen a carregar-me.
Però això que dius, no només en Flash, sinó el fet de que no faciliten eines per a que una persona pugui programar, vol dir que només volen rebre aplicacions d'iniciats, diguem, de gent que sí que té uns coneixements més sòlids?
Té una justificació i també es vol explicar-la.
Si no, la llau de productes seria, si ja és bèstia, podria ser incalculable.
Sí, sí, hi ha 350.000 aplicacions a la botiga d'Apple. Si tots aquells que han desenvolupat coses en Flash pitjant un botó les poguessin convertir automàticament, doncs el número seria astronòmic. Fet i fet, això no necessàriament seria dolent per Apple, seria una cosa a discutir. El cert és que els arguments d'Apple hi tenen el seu fonament, és a dir, no són frívols, és que introduint capes de software entre els seus sistemes de desenvolupament i els desenvolupadors, el que s'està introduint és un allunyament de les potencialitats de la plataforma. I per tant, que ens anem allunyant de les potencialitats que els iPhones i els iPads tenen, perquè hi ha unes eines, uns programes informàtics entremig, entre les eines que Apple proporciona i allò que volen fer els desenvolupadors, que creen una distància. Ho explicarem un exemple perquè s'han rebassat.
Sí.
Ja sabeu que els iPhones, els iPods i els iPads els pots girar i els continguts es giren, els pots veure verticals, els pots veure paisats, etc. Això es fa perquè hi ha un acceleròmetre a dins de l'aparell que és capaç...
Que no entès mai el que és, però...
Sí, és... El porten
siga,
els avions,
el siga,
i els ajuda els pilots a veure si van de cap per amunt o de cap per avall.
Aleshores és important.
És important.
Sí, sí, sí. No tocar-lo.
A les pel·lícules catastrofistes d'avions sempre es veu quan cau l'avió l'acceleròmetre que va donant voltes com vulguem dir, això està totalment descontrolat i caos. Aleshores, a les eines que proporciona Apple als desenvolupadors hi ha el control d'aquest acceleròmetre. Si s'introdueix una capa de software entre els desenvolupadors i les eines d'Apple, totes les millores que fan a l'acceleròmetre, fins que aquestes capes entremig no les han adoptat, els desenvolupadors no les veuen. Penseu que això que us dic, l'acceleròmetre, és un exemple puntual i molt pedagogitzat del que estem explicant. Però a Apple no li interessa que hi hagi una intermediació entre els desenvolupadors i les seves millores constants. Penseu que estem vivint un moment en les eines d'Apple, els sistemes operatius de l'iPhone i de l'iPad, de canvi constant. És a dir, cada mes estan canviant els sistemes de desenvolupament. Per exemple, un dels últims canvis és l'iPhone 4, la resolució de la pantalla no és la mateixa que la resolució de l'iPhone 3. I per tant, els desenvolupadors hem de córrer. Ara va sortir la nova versió del sistema operatiu de l'iPad que té multiprocés. Això ha fet que moltes aplicacions no acabin de funcionar com de la forma correcta i es pengin, cosa que no havia passat mai amb l'iPhone i l'iPod. Per tant, encara és un moment molt tendre per permetre que hi hagi desenvolupadors que facin eines que permetin desenvolupar en iPhone. Per tant, probablement en el futur en veurem d'eines, però en aquest moment Apple està tancat. Apple té una política de protegir els usuaris molt gran. És tan forta aquesta política que a vegades perjudica, arriba a perjudicar els desenvolupadors. I per tant, i aquestes coses.
Però no m'has contestat a la pregunta inicial. Sí. Has xerrat molt de rato, com toca, però no m'has contestat a la pregunta inicial.
Ens posem amb això.
La diferència, doncs. Perquè tu te queixaves molt sempre de la distribució. Ho dic perquè un mercat com el català, un dels grans temes sempre és la distribució. És a dir, jo recordo, per exemple, una època que vosaltres vau aconseguir posar, em sembla que era el Corte Inglés, una mena d'estanteries amb els vostres DVDs, sí. I allò era un èxit polític espectacular, per dir-ho d'alguna forma, no? I, evidentment, a Mollerussa, a Alcoi, o a Sant Joan de Ciutadella no arriba un DVD ni que et maten, no? Vull dir, els productes culturals, en el nostre cas, tenen grans dificultats de distribució, no?
Sí, tenen grans dificultats.
Aquesta distribució, per exemple, dels sifons, els iPads, tal, és una alternativa vàlida, això?
Sí, aquí estem realment davant d'un canvi de paradigma molt gran. Penseu que una editorial com Barcelona Multimèdia o qualsevol editorial, no necessàriament de CD-ROMs o de DVDs, també de llibres.
Vosaltres fèieu xoc, sobretot, ho dic per si algun lector, algun oient encara no s'ha situat molt. Barcelona Multimèdia sobretot fa xocs i animació, diguem així.
Sí, el lema de Barcelona Multimèdia va ser i ha estat i és encara l'alternativa intel·ligent als videojocs. Per tant, Barcelona Multimèdia s'ha dedicat a fer joc intel·ligent, entreteniment intel·ligent per esperits inquiets, que diem nosaltres. Per tant, en el seu moment vam començar fent coses amb disquets, els primers productes van sortir en disquets, i hem fet coses amb CD-ROM, amb DVD, amb DVD interactiu, per internet, per Nintendo DS, etc. I ara estem fent coses per iPhone, per iPad, per Android, etc. I per tant, fet i fet, les plataformes que fem servir són canviants, però el tipus de continguts que Barcelona Multimèdia fa continuen sent els mateixos que van animar l'esperit fundacional de l'any 94. Ara, el canvi d'aquest moment canvia totalment els esquemes. Per què? Fins ara Barcelona Multimèdia venia al nostre país i també a Espanya a través de les llibreries. Per tant, estem parlant d'un producte físic, els CD-ROMs o els DVDs, que van amb unes capses. Això requereix una logística, un magatzem i també uns equips comercials de la distribució que han de vendre a les llibreries o a les grans superfícies els nostres productes. Tots els intents que Barcelona Multimèdia ha fet durant els darrers 17 anys de sortir a l'estranger, quan han reeixit han estat fracassos econòmics. Vam aconseguir arribar a Amèrica Llatina, però no vam aconseguir cobrar mai les vendes que es van fer a Amèrica Llatina. Això no us penseu que és una cosa singular. Hi ha molts editors de llibre del nostre país que han tingut problemes similars. De fet, un dels motius que Zeta Multimèdia en el seu moment desaparegués passava pels cobraments de les vendes de Sud-amèrica. Vull dir que és una cosa que no és atípica. Des de Barcelona Multimèdia hem anat a les fires internacionals de multimèdia sempre i hem ofert els títols creats aquí, perquè Barcelona Multimèdia ha intentat mantenir un catàleg equilibrat entre un 50% de producció pròpia i un 50% de títols portats de fora i traduïts, i per tant hem intentat vendre els nostres títols a editors de multimèdia d'arreu del món. Però sempre ens hem trobat amb el mateix, per exemple, amb els editors francesos, que eren els que eren culturalment més propers a nosaltres, i és que els editors francesos et deien no, nosaltres som francesos, nosaltres no comprem, nosaltres venem. Vosaltres ens deien sou espanyols, vosaltres compreu, no veneu. Evidentment s'equivocaven, perquè nosaltres no som espanyols, però a més nosaltres teníem interès en vendre. Amb la irrupció dels iPhones i dels iPods i dels iPads això ha canviat. Per què?
Com?
Perquè així com el mercat que us explicava dels jocs tenia aquest problema i el mercat de les consoles, del que no n'hem parlat, encara era més complex, penseu que publicar per Nintendo al nostre país és molt, molt complicat. A Catalunya només hi ha dos publishers de Nintendo, un és Planeta i l'altre és Barcelona Multimèdia. És molt difícil ser publisher de Nintendo i a Espanya no n'hi ha cap de Sony, per exemple. És a dir, és molt complex.
Perquè és molt difícil programar?
Perquè Sony no concedeix llicències de publicació. l'aplicació.
Ah, clar, o sigui, ells t'han d'autoritzar, diguem-ho.
Sí, sí, aquestes són les grans marques. No només a publicar, sinó també a desenvolupar. És a dir, per desenvolupar un joc per Nintendo has de tenir màquines de Nintendo, softwares de Nintendo que te'ls venen ells, etc, etc. Són processos molt, molt complexes. Això el que ha creat és que, així com en els anys del 94 al 99, que són els anys daurats del CD-ROM a tot el món, es van crear molts títols multimèdia i molts jocs també. Penseu que només l'any 94 a Catalunya es van editar 97 CD-ROMs en català. Això és una cosa històrica, no s'ha tornat a repetir. Tota l'època de la consola hi ha hagut molta gent que volia crear jocs i materials que han quedat fora, no podien publicar, no només aquí, arreu del món. Llavors arriba el senyor Steve Jobs i els xicots d'Apple i diuen: qualsevol persona que tingui un Mac li regalem les eines per desenvolupar apps, aplicacions, programes per iPhone, per iPod i per iPad. Només heu de pagar una llicència de $100 anuals, que són uns 60 eurillos, feu els vostres programes, ens els envieu i nosaltres els publicarem. Clar, això d'entrada ja és una revolució. Penseu que tota aquesta gent que hauria
volgut... Això és el famós SDK aquest raro.
Sí, l'SDK són les eines de programació que els proporciona Apple, i qualsevol persona que tingui un Mac se'ls pot descarregar gratuïtament. Aleshores, això genera que molta gent que havia anat publicant els seus jocs no els podia publicar a les consoles, no els podia publicar amb CD-ROM perquè no tenia distribució, els publicava a internet, però internet no cobrava absolutament res, diu: home, aquesta és la nostra. I de cop i volta es posen a publicar programes per l'iPhone. Ens situem al desembre de l'any 2008, que és quan s'obre l'App Store. L'App Store és la botiga de programes en aquell moment per iPhone. Els mateixos d'Apple, quan van obrir la botiga, pensaven que hi anirien a parar, doncs, petites eines de suport a l'iPhone, un lector de PDFs, aquest tipus de coses. En cap cas pensaven que l'iPhone, i molt menys l'iPod Touch, que és l'iPod gros amb pantalla grossa, que és molt semblant a l'iPhone, però no té telèfon, poguessin esdevenir plataformes de joc. De fet, Apple tarda molt de temps.
No
ho pensaven, no. Apple tarda molt de temps en incorporar a la publicitat de l'iPod Touch que s'hi poden jugar jocs. Tarden realment en adonar-se'n. Però de cop i volta es comencen a publicar aplicacions el desembre de l'any 2008 i hi ha unes vendes extraordinàries. Què està fent Apple amb l'App Store? Adoptar la mateixa política de l'iTunes. Ja sabeu que l'iTunes és la botiga de música i ara també de vídeos d'Apple, on la música es pot comprar per peces, per pistes, per cançons que es venen a $1. S'adopta una política molt semblant i, per tant, és una política de preus molt, molt baixos. Entra molta gent a fer jocs per l'App Store en aquell moment i hi ha molta gent amb pocs coneixements de màrqueting que l'única forma que tenen de competir amb els altres és baixant els preus. I, per tant, es baixen els preus fins al mínim, i el mínim és $1. Encara ara, la major part dels jocs que hi ha a l'App Store estan a $1 i $2, que nosaltres aquí ho veiem a 0,79 cèntims d'euro o 53 cèntims d'euro, que estan ajustats al 0,99 dòlars americans, a 1,99, 2,99, etc. Són les franges de preus cap al fixa. Entren aquesta gent i n'hi ha uns quants que comencen a guanyar diners. En diuen l'època daurada de l'App Store. Realment no es fan rics, però bé, en una setmana es paguen la hipoteca, cosa que per un americà que ha agafat un joc que ja tenia fet pel web i l'ha readaptat, està molt bé. I aquí comencen a entrar molts desenvolupadors alhora. Penseu una mica que hi havia aquesta frustració, aquesta contenció de gent que tenia idees, i jo diria que vivim una època des del desembre del 8 fins ara, perquè això encara no s'ha acabat, d'una creativitat en el desenvolupament de conceptes extraordinari. O sigui, hi ha una època, hi ha les èpoques daurades, jo crec que una està al voltant de l'any 82-84, que hi ha a Europa, hi ha els Spectrums, però als Estats Units es fan aquells jocs de l'Indiana Jones, el Larry, tot allò en disquets. Això és una altra època daurada que se situa al 94 al 99, que és el moment del CD-ROM, especialment del CD-ROM europeu, que destaca, i l'altra és ara, del 8 al 10. Una creativitat extraordinària que incorpora les característiques pròpies del mitjà. Abans us parlàvem de l'acceleròmetre.
Clar, això t'anava a preguntar, perquè és fàcil adaptar un joc que ja es tenia programat per a una altra plataforma a l'iPhone quan així es juga diferent, perquè moltes voltes no és, ja no tens comandament ni tan sols tens dits, és movent l'aparell directament.
Sí. La pregunta és bona i del tot procedent, perquè els jocs que tenen més èxit en aquest moment són precisament els que s'adapten a les característiques pròpies del mitjà. Un és el Doodle Jump, que us recomano a tots que us el descarregueu.
Doodle Jump?
Doodle Jump. Aquest és un dels jocs més descarregats de la història de l'iPhone.
L'Anna ja trau l'iPhone per descarregar. Descarrega.
Aquest és un joc on...
Això és d'anar moguent l'iPhone com si
sí, portaris, eh? És un ninotet que va pujant. És un joc de plataformes, que en diem els del món del joc. Un ninotet va saltant cap amunt amb unes plataformes i vas movent l'iPhone a dreta i esquerra i aleshores el ninotet va cap a la dreta o cap a l'esquerra. És molt senzill però està molt ben trobat. Hi ha d'altres jocs que també han tingut èxit però no s'adapten tant a les pròpies característiques i els podríem jugar tranquil·lament amb un PC o un Mac, però concretament el Doodle Jump, que des que va sortir fins ara ha estat sempre a dalt de tot dels rànquings de tot el món, és un d'aquests tipus de jocs. N'hi ha molts d'altres.
És la segona aplicació de les que es paguen de tots els temps de l'Apple Store.
L'Anna està amb el seu mòbil descarregant-se ja el Doodle Jump.
Sí. Us costarà un aurillo, diria jo.
Bueno, a mi em deixareu que no me'l descarregui perquè això de jugar no és el meu, ¿vale? Ja me l'explicareu, tinc fe en vosaltres.
Aleshores, Apple no només proporciona les eines, sinó que diu als desenvolupadors: vingueu cap aquí i jo no faré un tractament de les marques especial. I això és fonamental i ara ho desenvoluparé perquè ho entengueu. Abans citaves el cas dels títols de Barcelona Multimèdia al Corte Inglés. Quin problema ha tingut Barcelona Multimèdia? Que és exemple dels problemes que han tingut els desenvolupadors europeus, que davant de marques com Electronic Arts, Ubisoft, etc., les grans superfícies et fan el buit. És el mateix que els hi passa als iogurts de la Fageda davant de Danone.
No, però això t'ho deia perquè, per exemple, els llibres en català, la música en català no tant, però també passa això. És a dir, tu vas a les grans centres comercials i l'absència dels títols del país és notabilíssima, no? Perquè sí, ells estan en una altra dinàmica, juguen en una altra lliga, com si diguem,
sí,
no?
Sí, el fet de la llengua és irrellevant, eh? O sigui, la gran superfície juga al best-seller. I per tant, el que no és best-seller, independentment de la llengua on estigui, en què estigui escrit, doncs queda apartat. Per això ho veiem en totes les grans superfícies. Per això us posava l'exemple dels iogurts Danone. És a dir, Danone, amb tot el seu ampli ventall de productes, copa els espais de les grans superfícies. Aleshores, els desenvolupadors d'arreu del món sempre han tingut problemes amb les marques, les grans marques del món del videojoc. Per exemple, la pròpia Nintendo no només proporciona la plataforma, la Nintendo DS, etc., sinó que els jocs que més es venen per la seva plataforma són de la pròpia Nintendo, és a dir, Brain Trainings i aquest tipus de coses són de Nintendo, i per tant et trobes que el mateix que et proporciona les eines et competeix amb tu. L'únic distribuïdor mundial que hi ha és el propi Nintendo. Per tant,
és un món molt difícil d'entrar.
És molt difícil.
O impossible, vaja. Sí. En la pràctica, impossible.
Sí. Aquí Apple trenca les regles i diu: jo deixo entrar a tots els desenvolupadors en una situació d'equilibri i monto un sistema de rànquings on, en funció de les descàrregues, cadascú puja amb els rànquings. Per tant, si tu fas un joc que és més bo que el d'una marca, doncs tu estaràs més amunt en els rànquings i vendràs més que les marques. Jo no protegiré les marques. Ara la situació ha canviat, però en aquell moment, el desembre del 2008, és així. I aquest exemple que us posàvem, el Doodle Jump, és el cas d'un joc d'un indie. Què és un indie? Un indie és un independent developer, és a dir, és un petit desenvolupador.
Un indie, amb ell, acaba de tenir.
Sí.
Aleshores,
com en el cinema.
Com en el cinema.
Sí. No us imagineu tanmateix...
Tu deus ser una índia en el cinema, no?
Més o menys, sí.
Bueno. Sí. No us penseu pas, com fan a les pel·lícules americanes, que un indi és un individu sol tancat en un garatge que surt tot sol. No, són estructures empresarials més grans, però no són... Seria un Barcelona Multimèdia, per entendre'ns, una estructura petita.
Lleugera,
comparada
amb el planeta, en planeta lleugera.
Exacte, com podria ser VilaWeb, diguéssim,
per exemple,
també. Per tant, ser un indi és un elogi. Aleshores, es permet, doncs, els indis entrar. En aquell moment, de l'any del Nadal del 8 al 9, els que fem productes per nens sempre parlem amb Nadals, tots els nostres referents són els Nadals.
Jo ho veig.
El del 8 al 9, Les marques no pensen que valgui la pena entrar en els iPhones i en els iPods. No ha aparegut l'iPad, ja sabeu que l'iPad és molt recent, del 3 d'abril d'enguany.
Sembla mentida, però sí.
Sí. No creuen que sigui interessant fer jocs per aquesta plataforma. Ells estan fent jocs per Sony, per Microsoft i per Nintendo, i per tant això no els interessa i no hi entren. I per tant els indies comencen a desenvolupar jocs i fan grans creixements. Clar, penseu que el nivell de descàrregues de l'App Store pot ser de 100.000 descàrregues diàries amb un joc que està situat en les primeres posicions dels rànquings del món. Per tant, són números molt grans. Els preus dels jocs són molt baixos, $1, $2, $30. Apple es queda només un 30%, cosa que pot semblar molt, però seria una cosa raonable. I per tant, aquests indies comencen a guanyar diners.
A créixer.
Sí. Això...
Perdona, acaba, acaba.
Atreu a molts, molts més indis i per tant el pastís es comença a repartir i es comença a donar una situació, que és la situació en la que vivim ara, i és que les aplicacions que estan en els rànquings, en el top 100 dels rànquings, tenen moltes descàrregues, però les que estan fora del top 100 dels rànquings no tenen descàrregues.
Aquesta era una pregunta que jo tenia, perquè una volta que tu ja entres i dius, a veure, quins són els jocs més populars? Aleshores allà ja els veus, tal, però el que està al 500 no,
no
l'arribaràs a veure
no,
mai.
I el que,
si
el que està al 110 tampoc.
Sí. Com aconsegueixes que la gent comenci a baixar-se'l perquè puja?
Aquesta ja és una bona pregunta del que seria el màrqueting de l'App Store, que és força complicat, però us explicaré dues o tres coses. Ara ja fa... El primer títol que vam treure, que era el Dalí, el rellotge Stous, que us el podeu descarregar perquè és gratuït, el vam resoldre
ja el
maig del 2009 i va sortir el setembre del 2009. En primer lloc, hi ha una cosa que diuen molt els indis, i és que tu primer has de constatar si allò que has fet és un ase mort o no és un ase mort.
Un ase mort?
Sí, sí, un ruc mort.
Sí, eh? Ja, però la metàfora sí, què significa?
Els estem ensenyant a dir un català, però ho diuen en anglès. I la metàfora vol dir que el que tira, tira, i el que no tira, no tira. Això en què es tradueix?
Amb independència de que sigues col·locat amunt o avall...
Sí.
L'èxit és boca a boca, seria?
No, vol dir que hi ha apps, hi ha programes, hi ha aplicacions que tenen potencial per funcionar i n'hi ha que no el tenen.
Va.
Aleshores, en el món dels indies et diuen, tu prova, si veus que no va, deixa-ho córrer i fes-ne un altre, perquè si en els primers dies allò no arrenca, no ho faràs pujar. Què passa els primers dies? Els primers dies és quan tu jugues tot. Per què? Perquè tens un petit moment de glòria. Els rànquings de l'iPhone i de l'iPad hi ha tres categories. Una que és els rànquings dels gratuïts, els rànquings dels de pagament
i els després, més recents.
Els més recents. Això vol dir que quan publiques una app apareixes en aquest rànquing dels més recents, fins que n'hi ha que en surten de noves i vas baixant.
Te van baixant.
Per tant, tens un o dos dies de glòria, és allò dels 15 minuts de fama, que estàs exposat a tot el món. Si en aquests dies no puges, no entres en el top 100, tens un ase mort a les mans. És a dir, per molta publicitat que facis, no te'n sortiràs, amb una excepció, que és que Apple et destaqui. Apple agafi l'aplicació i te la destaqui. Però aquí ja tornem al tema de les marques i el tema de les dificultats. Apple destaca sobretot aplicacions dels Estats Units. Nosaltres formem part de l'Over 6, d'una terra de parcs temàtics, de dracs i cosa estranya que se'n diu Europa, i per tant és molt difícil que Apple et destaqui. Penseu que encara que hi hagin 90 botigues App Store locals, no en tenen res de locals més enllà del nom. Hi ha una persona que centralitza els que són destacats i ja està, i no es pot influir de cap manera a Apple perquè et destaqui. És a dir, no pots pagar i dir-li a Apple, miri, escolti, jo pago $10,000 i vostè em destaca.
No, però això també és interessant, no? És una meritocràcia. És...
Si ets americà, sí. Si ets europeu, no.
Perquè en aquest cas, totes les aplicacions es posen a la venda a tot el món, perquè
depèn,
en el cas del vídeo hi ha coses que només venen a l'Apple Store d'Estats Units i que així no pots comprar, com els capítols
són
de sèries.
Són pel·lícules i sèries.
Sí, està en les aplicacions no funciona així.
Està lligat al tema dels drets.
Uh-huh.
Aleshores, en el cas dels vídeos o també dels llibres electrònics, has de tenir els drets pel país. En l'App Store, el desenvolupador que penja una aplicació a l'App Store li diu a quins mercats disposa dels drets i està disposat a vendre.
A vendre.
Sí, sí. O sigui, en el cas de Barcelona Multimèdia, Nosaltres anem a tots els mercats del món i traduïm a 6 o 7 llengües, perquè els Estats Units, que són dels pocs països monolingües que hi ha en el món, no entenen que la diversitat lingüística del món és molt gran i que la major part dels països del món es parla més d'una llengua, no? I per tant, en el nostre cas, nosaltres treballem en moltes llengües alhora.
De manera, deixa'm fer-te una pregunta. Si no vols, no la contestes, o si no pots, no la contestes. A 0,99 euros n'hi ha negoci? La descàrrega? Vull dir,
Si et descarreguen 6 milions d'aplicacions com els que estan en el top, sí, hi ha negocis, clar. Va, de tota manera...
Són molt pocs.
Sí, potser 5. De tota manera, per exemple, el model de Barcelona Multimèdia és un model que adopten molts indis, que és el model que tècnicament es diu el freemium. Freemium és una barreja de la paraula free, gratuït, i premium, que premium és un eufemisme de paga, de pagament.
Sí, aquí ja no t'anava
a preguntar jo sí. Per això. Aleshores, el model que Barcelona Multimèdia ha estat assajant l'últim any, des que va sortir l'aplicació de la Bíblia dels nens fins ara, que és el model que ha adoptat els contes dels nens, que és l'aplicació nova que hem publicat ara fa 15 o 20 dies, es basa en aquest model freemium. El model freemium en què consisteix? Consisteix en que l'aplicació es descarrega gratuïtament. Per tant, tots aquells que us vulgueu descarregar els contes dels nens, aneu a l'App Store i us la podeu descarregar gratuïtament. Dins de l'aplicació hi trobareu sempre continguts. Continguts que no són demos, això Apple ho té completament prohibit. A l'App Store trobareu continguts gratuïts, però no són demos. No són programes que tenen versions amb coses grises que tu no hi pots accedir si no pagues. No, són versions que poden ser petites, però que no són demos. Per tant, en els comptes dels nens hi ha continguts gratuïts. Per exemple, els que us ho baixeu aquests dies, trobareu el compte dels tres porquets. I és tot el compte dels tres porquets. I després hi ha continguts de pagament. I per tant, el que fan els models freemium és que vas donant continguts gratuïts, que en el cas de Barcelona Multimèdia cada setmana canvien, és a dir, cada setmana hi ha un compte nou gratuït, no s'acumula el de la setmana anterior, per tant, els que no llegiu aquesta setmana els tres porquets i ja escolteu no el podcast d'aquí setmanes...
Però pots comprar-lo.
Però pots comprar els tres porquets. Ah. Aleshores, els del model freemium diuen que un 2% de la gent que entra en el programa compra els continguts.
Que això en els jocs el que et fan és, però és que encara pensem en pantalles, deixen passar 3 o 4 pantalles, 3 o 4 nivells del joc, i quan ja estàs enganxat et diuen, vols seguir jugant? Ara paga.
Aquest és un dels models, però n'hi ha d'altres. Per exemple, el meu fill Martí, que està completament enganxat als jocs dels barrufets, que és un dels que està en els top rankings del món, en anglès és Smurf Village, aquí tu hi pots jugar de dues maneres. Una, tens tot el joc gratuït, però si et compres maduixes addicionals, i aquestes ja es paguen amb diners, avances més ràpidament en el joc. Jo crec que aquí s'han equivocat, perquè la dinàmica del joc dels nens, com és el cas del meu fill, que seria exemple de la majoria dels nens, no tenen cap mena de pressa. Per tant, el meu fill porta 4 setmanes jugant i va resolent tot el joc. Som els
jo
adults que
adults
som...
adults que estan enganxats a aquests desbarrufets i estan comprant moltes
naturalment,
maduixes.
Perquè això és un comportament adult. El nen no. El
meu fill, bona la diferència.
Sí, clar, a casa hi ha dos iPhones i un iPad. Doncs ell té 3 partides començades diferents en els 3 aparells i ell va fent. L'adult sí, l'adult paga. Per tant, aquest és el model dels jocs, per exemple, que et pots comprar armes... i pagues. Per tant, hi ha molts models diferents. Hi ha altres models de freemium on tu tens el programa gratuït amb publicitat. Si vols que et treguin la publicitat, pagues i et treuen la publicitat. Per tant, aquests models són molt diversos. Penseu que aquí, si fem una mica de màrqueting del preu, el problema que té el comprador de l'App Store és la percepció de risc quan es compra una aplicació. És a dir, a mi, potser em surt llufa. I després aquí s'ha d'explicar allò del taxista xinès, que és fonamental.
Taxista xinès?
Sí, sí, el síndrome del taxista xinès. No ho sabeu, això?
No, explica.
És un concepte de màrqueting molt important. Quan em vaig casar vaig anar de viatge de noces a la Xina. I un dia vaig agafar un taxi d'allà. No us imagineu que són com els d'aquí, la cosa és més ruda. Aquell home ens va portar a no sé on. I pretenia cobrar-nos 4 vegades més de la tarifa normal del taxista xinès. Total que em vaig enfadar amb el taxista i li vaig dir, escolti, vostè està abusant, etc. Nosaltres baixem ara mateix, etc. I vam baixar
al mig de la Xina. Baixem al mig de la Xina.
Sí, sí, vam baixar al mig de la Xina amb un descampat completament a les fosques, a la flor de la nit, abandonat de tots, etc. I la meva dona, que naturalment és molt més sàvia que jo, em va dir, sí, sí, tot això està molt bé, però ets conscient que hem baixat del taxi per 25 pessetes? I això és el síndrome del taxista xinès. I és que els preus de les aplicacions a l'App Store són $1, $2, $3, $4, però el comprador de l'App Store en aquest moment veu un programa de 3-4 euros i diu, ostres, 3 euros, que car, que car, aquest és molt car. En veu un de 7 euros i diu, és caríssim. I hi ha alguns programes de 30 euros que els comentaris que els hi posen són demoladors. Quan, a veure qui pot comprar un programa per consola o per PC que baixi dels 60 euros en aquest moment, no? I això és el síndrome del taxista xinès. I és que tu t'adaptes al sistema de preus que et trobes. I per tant, penseu que en el cas de la Bíblia dels nens, nosaltres tenim gent que ens critica. Per exemple, un alemany que diu, sembla mentida que vostès puguin vendre continguts de la Bíblia per 2 euros. I penses, escolta, i vostè quan va prendre un cafè amb llet i un croissant a Frankfurt, què li cobren? Vostè li diu, bueno, el cambrer, però on va parar? M'està cobrant un euro per aquest croissant. I no li cobren un euro, li cobren molt més. Per tant, cadascú s'adapta al sistema de preus del sistema que troba.
Però amb això vols dir, aleshores, que diguem, que sí que n'hi ha un cert negoci i que simplement és qüestió d'anar-lo mantenint, no?
Per entendre, no, el que vull dir és
que no us fareu multimilionaris amb això, a no ser que et doni la sort de que pilleu un ruc viu en comptes d'un ruc mort. Sí. Però que bé, que es pot viure d'això.
No, el que...
O sigui, per vosaltres la vida ara és més fàcil que quan fèieu DVDs, això era la pregunta.
Sí, sí. O sigui, el que volia dir és que amb el model freemium...
Sí, sí, amb un poc entusiasme.
No, és així.
Colpidor.
O sigui, aquí el que passa és que arriba un moment, amb els models freemium, que fidelitzes els teus compradors. Per exemple, en el cas de la Bíblia, nosaltres hem dividit el Nou Testament en 3 paquetets que es venen a $2. L'Antic Testament en 3 paquetets que es venen a $3. I després tenim compilacions de tot el Nou Testament o de tota la Bíblia. La gent paga el més car i arriben a pagar $20, $25. Això és altíssim. Però clar, hi ha hagut una construcció de preus al darrere. Aleshores, si ens fixem només en els programes d'un dòlar, doncs és difícil fer un negoci sostenible venent un dòlar on Apple, que són 79 cèntims d'euro, on Apple se'n queda 25 cèntims d'euro, és a dir, mig. Però en aquest moment les nostres vendes diàries ja són una quantitat prou alta com perquè el negoci comenci.
I és regular, és a dir... Una volta entres en la maquinària, això va sol, diguem-ho d'alguna manera, tu ho has d'alimentar, òbviament, però va funcionant.
Sí, ho has de
has crear, una volta has creat la teva comunitat d'usuaris que ja te coneixen i que ja saben que els interesses, allò va funcionant.
Normalment sí, el que passa és que acabes comptant, com és el nostre cas, amb un 5% de la gent que paga per tota la resta. És a dir, tu entens que hi haurà gent que sempre anirà de gratuït i tu els hi vas donant continguts gratuïts sempre. I després n'hi ha uns que paguen i mantenen a tots els altres. Clar, això genera el que ara en diem el màrqueting del boca-orella, que és molt diferent del màrqueting tradicional. O sigui, nosaltres estem acostumats a sentir parlar del boca-orella, diem, això s'ha conegut pel boca-orella. Però també hi ha un màrqueting, hi ha una gestió del màrqueting del boca-orella, que és complexa. Avui en dia els impactes publicitaris amb prou feines provoquen vendes, les persones filtrem tota la publicitat, per tant t'acabes fiant només d'allò que et recomana.
D'allò que et recomana.
Aleshores, a Barcelona Multimèdia hem aplicat aquelles tècniques del màrqueting del boca-orella que l'any 94 van fer servir per fer créixer els otijocs, amb la diferència que ara les hem aplicat a tot el món. Clar, penseu que nosaltres el 50% dels nostres usuaris són als Estats Units i pràcticament un 20 o un 25% són a França. Per tant, en aquest moment el que estem pensant és amb aquest tipus d'usuaris i com treballem el boca-orella, com fem el màrqueting del boca-orella amb els nostres usuaris que són majoritàriament als Estats Units.
Però això vol dir un altre canvi que és que ara sí multilingües totals, és a dir, el català, la indústria catalana ha d'anar a tot el món i per tant ha de fer-ho en anglès, en francès,
sí. En aquest
totes
moment,
les
que Barcelona Multimèdia publiqui aquestes aplicacions en català, ho paguen els dels Estats Units.
Bé, però sí. Això és bo.
Sí, bé. Sí, és
no,
el que és.
No, sou al revés, és a dir, una empresa que només publica en català aquest tipus de coses no té espai.
No,
per tant, has d'anar a fora per retornar a casa.
Sí, però això no s'ha de veure com una amenaça.
Ho veig com una gran oportunitat.
És
una
gran
oportunitat.
Jo ho veig en
positiu, això. Sí. Ho veig clarament en positiu.
Aquí el problema que estem tenint amb els editors que estan començant a fer aquestes coses és que primer hi ha una certa impaciència i un cert desencís. Parlant sobretot dels que fan contes infantils. Llavors aquí això ja ens porta a parlar del llibre electrònic, que ja té la seva explicació pròpia. L'any 94 es parlava molt de llibre electrònic, però quan parlàvem de llibre electrònic no parlàvem del mateix que ara entenem per llibre electrònic. El llibre electrònic l'any 94 era un contingut amb CD-ROM. Els primers llibres electrònics que es van publicar als anys 93 i 94 eren enciclopèdies. En deien enciclopèdies multimèdia, que eren enciclopèdies de paper passades al multimèdia. S'hi afegia un vídeo de l'home arribant a la Lluna i una animació d'un volcà, i això era una enciclopèdia multimèdia. A més, tenies un àudio d'un elefant o del so d'una balena, etc. Es van fer enciclopèdies i es van començar a fer els primers contes infantils. Els més famosos eren els Living Books, els llibres vius, que es van fer Brotherbone i Random House l'any 94. I aquests eren uns llibres que et mostraven el text i la il·lustració, i quan amb el ratolí clicava sobre els elements de la il·lustració, sobre un ocell, l'ocell es movia i feia pipiu, pipiu, pipiu. Aleshores,
era una gran cosa en aquell moment, sí, ara ho diem una miqueta així, però en aquell moment era impactant.
Si ens volem situar en aquell moment, penseu que l'any 92 la majoria dels ordinadors que hi havia a les oficines tenien pantalles verdes, carbasses, o les més modernes, paper white, que volia dir amb gammes de grisos, i per tant no hi havia color a les pantalles. 2, no tenien lectora de CD-ROM. 3, no tenien ni tarja de so ni altaveus. Avui en dia ningú parla de tarja de so, però en aquell moment qui volia tenir un ordinador multimèdia s'havia de comprar una lectora de CD, posar-la, posar una tarja de so, posar un micro, posar uns altaveus, comprar-se un monitor en aquell moment amb color. Eren coses que fa 20 anys doncs eren innovadors. Per tant, quan els Living Books arriben a les pantalles, allò de veure a la pantalla d'un PC o d'un Mac un llibre que te'l llegeixen, que hi ha veu, que hi ha música, que hi ha efectes sonors, que allò belluga, que a més tu ho cliques i fa pipiu, i per tant que hi ha interacció, era una cosa extraordinària. Què passa? Que se'n van fer molts i se'n van copiar molts arreu del món. Els dos primers títols de Barcelona Multimèdia, que van ser coedicions amb La Galera, El gegant del Pi i La rateta que escombrava l'escaleta, seguien aquest model. Hi havia un llibre de dos llibres de la col·lecció popular de La Galera, les nostres grans obres infantils, El gegant del Pi i La rateta que escombrava l'escaleta, que per cert són els dos únics títols descatalogats del catàleg de Barcelona Multimèdia, El gegant del Pi per racista i La rateta per violència de gènere. Però això és a part. Doncs d'aquest model se'n van fer moltíssim.
En sèrio, això que acabes de dir?
Sí.
Heu descatalogat La rateta per violència de gènere i El gegant del Pi per racista?
Bueno, hi ha una mica de trampa.
A veure, semblava excessiu.
En realitat,
si una mica no cal que l'expliquem.
No, els hem descatalogat perquè eren antics de concepció. El cert és que els autors europeus que van començar a fer aquestes coses, en poc temps vam descobrir dues coses. Una, i és que si havíem de fer animació, potser que ens poséssim a fer pel·lícules d'animació i deixéssim el llibre en pau. I si havíem de fer interacció, potser que ens poséssim a fer videojocs i deixéssim el llibre en pau. I Barcelona Multimèdia va tirar per la línia del videojoc i va fer els otijocs, on no hi ha mai instruccions que estiguin escrites i hi hagi una veu que te les llegeixi, perquè això ho considerem un error. Què ha passat ara? Roda el món i torna el born. Quasi 20 anys després comencen a sortir per l'iPhone i per l'iPad llibres que segueixen exactament aquest model. És a dir, hi ha el text, hi ha la il·lustració, hi ha una veu que t'ho llegeix, ho cliques i fa pipiu. Que aleshores, això que qualsevol autor europeu de multimèdia dels anys 96 i 97 consideraria altament reaccionari, una cosa totalment superada, ara torna a sortir. Per què? Doncs perquè a la gent els sorprèn veure en el seu telèfon mòbil que hi ha un llibre, que se sent una veu, una música, que cliques i fa pipiu. Què passa? Que això són coses que els veus una vegada, aquest tipus de llibres, fa gràcia, però de seguida te'n canses. Més quan la quantitat de jocs que hi ha en aquest moment fan que qualsevol nen de 5, 6, 7 anys, als quals van dirigit aquests tipus de llibres, ho veu una gràcia i acaba, ho veu un moment, li farà una gràcia, però els dirà als seus pares, escolta, deixa'm que jo he de continuar jugant amb els barrufets i amb el Doodle Jam. Per tant, a mi, clicar un ocellet en un llibre i que faci pipiu, doncs no em diu absolutament res, perquè jo sóc un nadiu digital, porto tota la vida jugant i això potser a tu et fa gràcia perquè ho veus en el teu iPhone, però jo ja ho tinc molt superat des de fa molts anys. Aleshores, en aquest sentit, aquesta reflexió s'ha fet també sobre el tema del llibre digital, i s'ha fet molt als Estats Units. Comencen a sortir llibres, per exemple, hi ha un Sherlock Holmes de Book, B-O-O-K, on al principi de cada capítol tens un vídeo amb un petit documental sobre el context històric de les històries de Sherlock Holmes. Què passa? Que aquestes coses no han funcionat, perquè al final la gent acaba dient, no, mira, deixa el llibre com està, jo el puc llegir en pantalla en lloc de llegir-lo en paper, però no m'emboliquis. És a dir, si vull veure un documental, ja buscaré un vídeo i ja veuré un documental. Si vull interacció, tinc molts jocs que em donen un nivell d'interacció que tu no em pots donar. Per tant, dona'm la metàfora del llibre tal com és. I aquest ha estat el gran triomf del llibre digital tal com s'ha presentat als Estats Units, a l'Amazon, etc, etc. I és que la metàfora del llibre es manté, continuen havent-hi índexs, sumaris, pàgines, marcadors, subratllats, notes, i amb la grandíssima avantatge dels diccionaris, que cliques una paraula i et surt la definició, però continuen sent llibres. Amb una distribució molt diferent, és a dir, si abans et volies comprar un llibre sobre el màrqueting del boca a orella, o l'encarregaves a algú dels Estats Units perquè te'l portés, perquè les llibreries d'aquí no el trobaves, o et quedaves sense llibre. En aquest moment...
Acaba, però no acaba de funcionar això tampoc, perquè, per exemple, en l'Apple Store, l'Apple Store, no, com es diu les llibres?
E-books, però encara no està obert.
No n'hi ha res.
No, és que no està obert. És a dir, l'Apple va obrir els e-books de tot el món amb el fons del projecte Gutenberg, però en aquest moment només hi ha 5 e-books del món que estan oberts i oferint llibres, que són França, Alemanya, Anglaterra, Estats Units i Canadà.
Clar, però el que a mi m'emprenya, per exemple, és que jo no em puc comprar un llibre a l'e-book dels Estats Units.
Però tu pots comprar
l'Amazon. Clar, he fet el truc de baixar-me el Kindle a l'iPad i fer-ho.
Clar, és que els lectors d'iPad llegim sobretot des del Kindle per iPad en aquest moment, clar, fins que s'obri l'e-bookstore. Tanmateix, els venedors de llibres digitals del nostre país, com Lector o els Todo Libros, etc., en aquest Nadal han tret aplicacions que permeten que els llibres que t'has comprat a les seves plataformes de venda ja es poden llegir en els iPads i en els iPhones. Per tant, això està canviant molt de pressa. Mm. El cert és que la botiga d'Apple encara està a Espanya, encara no està oficialment oberta. Val. S'hi pot entrar, però només hi ha el fons del projecte Gutenberg, que és d'escàs interès per nosaltres, eh? No pel món anglosaxó, que és més interessant.
Més interessant, sí, sí. Hem d'anar acabant, Toni, però n'hi ha una cosa que has dit en un moment que jo voldria no acabar, abans d'acabar parlar-ne, que és, tu t'has referit també a l'Android, que vosaltres també desenvolupeu per Android.
Sí, però com, costa molt.
Com veus tu la batalla, diguem, iPhone, Android, com a dels dos sistemes operatius?
És molt interessant. Ja sabeu que el iOS, el sistema operatiu i, és el dels aparells d'Apple, de l'iPhone, de l'iPad i de l'iPod Touch, que és possible que en el futur, com comentàvem abans fora d'antena, sigui també adaptat als propis Mac, i després hi ha l'Android. L'Android és un sistema operatiu per mòbils o per telèfons intel·ligents desenvolupat per Google i que Google el proporciona als fabricants que no s'han fet el seu propi sistema, per exemple Samsung. No només de mòbils, sinó també de tablets que copien l'iPad. Sí, en aquest moment podeu veure als autobusos una campanya que diu Samsung Galaxy. Això és un aparell de Samsung copiat de l'iPad que porta el sistema operatiu Android. Això ens fa pensar molt en aquella inicial batalla entre el Windows i el Mac. És a dir, aquí tenim un sistema, l'iOS, que funciona molt bé, que està molt pensat per l'usuari, que està lligat amb uns aparells que tenen un cert preu, i després tenim un sistema, l'Android, que és una còpia, una mala còpia de l'iOS, els sistemes associats al qual funcionen especialment malament en comparació. Tenim molts usuaris d'Android que provin els dos sistemes i comparin. Què passarà? Qui s'emportarà el gat a l'aigua? No ho sabem. És difícil de dir. Per què? Doncs perquè la situació és molt semblant a la lluita Windows Mac, no? El que sí que veiem és un gran nerviosisme a Apple per copar el mercat de llibres, de jocs, de pel·lícules, de música, de diaris. Com que la vitalitat comercial de Google és molt petita, Apple intenta copar tot el mercat dels continguts perquè al final la decisió la prengui l'usuari dient, home, és que si em compro un iPhone, un iPad, tinc 350.000 programes a la meva disposició, mentre que si em compro un Android n'hi ha molt pocs. Si em compro un iPhone, etc., tinc les pel·lícules de l'iTunes i ho puc connectar a la tele, etc., o tinc uns sistemes de diaris, etc. Però la situació és molt incerta. Realment, en aquest moment, especialment amb el sistema operatiu l'iOS, ens trobem amb un canvi de paradigma. A mi, jo que he estat fent servir Windows i sobretot ajudant a la gent a resoldre els seus problemes amb el Windows durant els darrers 25 anys, realment m'adono que el Windows, i passa un punt amb l'Android, en comparació amb l'iOS, és la informàtica de la por i de la crispació. I em direu, de la por? Per què de la por? Doncs perquè el Windows parteix de la base, quan estàs escrivint un document, que si tu no li dius específicament, ell no l'enregistra, no el grava,
no
s'esborra i ja està. Mentre que Elias parteix de la base que quan tu estàs escrivint un document, allò s'ha de guardar. Li has de dir que l'esborri. Llavors, per exemple, els processadors de textos que hi ha, que en són molts per l'iPhone i per l'iPad, no tenen les opcions d'arxivar, arxivar com, obrir, tancar, allò sempre es guarda. Si tu estàs escrivint un text i apagues l'aparell, quan el tornes a encendre, allà hi ha el text, t'estàs parant i tu continues. Mentre que el paradigma de l'iPhone és tot el contrari. Si tu no t'esforces per gravar bé el text...
El paradigma del Windows.
Del Windows. Ell te l'esborrarà. Per tant, la gent té por del Windows, té por de perdre els seus textos. Vaig tocar una tecla i ho vaig perdre tot. És una expressió que la gent, amb pocs coneixements informàtics, ha dit sempre. És un sistema operatiu al qual t'hi aproximes amb por. I després és un sistema operatiu que crispa. Per exemple, si teniu un ordinador amb Windows a casa vostra, cronometreu el temps que tardeu en posar-vos a escriure un text. Des de que l'engegueu, poseu el programa, etc. A més us dirà, tens l'antivirus caducat, tens un problema, entrarà el Word i petarà, l'Outlook no funcionarà. Per tant, acabes passant més temps configurant allò que fent-ho servir. El Windows sencer, un Windows qualsevol, al cap de 2 anys d'ús, s'ha degradat tant que la lentitud del sistema, per potent que sigui el processador que hi ha al darrere, el converteix en un estri inútil. Cronometreu quant temps tardeu en tancar un Windows.
Puc dir-ho, Toni? Jo m'havia passat anys intentant te convèncer de que el Mac era millor.
Sí.
Fa gràcia.
També cal dir que la gran diferència no és tant amb el sistema operatiu del Mac com amb l'iOS, el sistema operatiu de l'iPad. De fet, ara que m'havia passat el Mac,
ara t'has passat
seguint els teus consells, també he abandonat el Mac per quedar-me només amb l'iPad. I de fet, jo treballo només amb l'iPad. Tinc un teclat extern i faig servir només l'iPad. És una informàtica molt diferent. Penseu que l'iPad no s'obre ni es tanca. Apretes un botó i treballes directament. Aleshores, jo crec que estem en un moment històric de grandíssim canvi. És a dir, el model d'informàtica del Windows amb el seu mouse, penseu que l'iPad ha eliminat el mouse, amb tots els seus cables, amb tots els seus problemes de virus i totes aquestes coses, s'acaba i passem a una informàtica que no ens agradeix, que és més relaxant, on un es dedica a treballar. Que diria, home, la informàtica sempre ha estat un instrument al servei del treball. Sí, a vegades sembla que no amb el Windows, perquè has de combatre amb l'ordinador per
això
poder fer
virus,
alguna cosa.
És impossible que hi hagi virus per a l'iPhone o per a l'iPad?
Si Apple manté una política tan estricta com manté, pot controlar-ho.
Sí, clar, la paraula
l'atravessant de el que deia abans, sí. Toni. Si
penseu, és una de les diferències amb l'Android. Tot això venia de l'Android, Quan un desenvolupador fa un programa per iPhone o per iPad, aquest programa l'envies a Apple i els enginyers d'Apple el revisen de dalt a baix i no te'n deixen passar ni una. Per tant, l'usuari que es descarrega un programa de l'App Store sap que aquest programa no li piratejarà les dades, no li pot fer malbé la màquina, no porta virus ni coses d'aquest tipus i, per tant, està tranquil. Això amb l'Android no és així. És a dir, el desenvolupador que fa un programa d'Android l'envia i allò en aquell moment està viu a la botiga. Per tant, pot agafar tota la seva agenda i enviar-la per internet sense que ell ho vegi a qui sigui, cosa que ja ha passat alguna vegada. Pot ser que el programa no funcioni, que el programa peti, etc. I per tant, a mi m'agrada fer una similitud entre Android i món Windows, perquè té tots els defectes del món Windows, i iOS i món Mac. Diuen que el món d'Apple és un jardí tancat, és un jardí privat. És cert, Apple ho controla tot. També té les seves coses negatives, ho dèiem abans. Apple destaca els seus amics dels Estats Units i els que som overseas doncs ens costa molt més de sobreviure. Per tant, la política de jardí tancat té això, però per exemple té l'avantatge que quan et descarregues un programa, saps que aquell programa no et perjudicarà i no té virus. A l'iPad no hi ha antivirus, a l'iPhone no hi ha antivirus. No el necessites per res.
Molt bé, doncs amb això acabem aquest últim internauta de l'any que hem fet amb el Toni Matas. Deixa'm dir, Toni, de tota manera, que VilaWeb té una aplicació per iPhone que ha tingut molt d'èxit des de que l'han tret ara fa unes setmanes i que en les pròximes setmanes tindrà una aplicació per Android que ja t'explicaré si té el mateix èxit i sobretot si aguanta igual que la de l'iPhone. Toni Matas, barcelonamultimedia.cat, com sempre és un plaer tenir-te escoltant-te tota la teva experiència, totes les lliçons que sempre ens dones quan vens. Espero que continueu molts anys i que seguim parlant a l'internauta d'ací uns quants anys més.
Segur que sí. Bon any.
Bon any a tots. Anna, ens veurem l'any que ve, ja toca l'any que ve. Els nostres oients, la setmana vinent hi haurà un especial amb el Màrius Serra repassant l'any. Alguns ja l'heu pillat perquè han passat aquelles coses. Abans dèiem els donyets de la impremta. Ara no se sap qui són els responsables d'aquestes coses. En qualsevol cas, el dimarts de la setmana vinent amb Màrius Serra, un programa especial de repàs de l'any. A tots els oients de l'Internauta, bon any, que passeu bones festes i ens trobarem aviat.
L'Internauta, el fem perquè podem.